Des de la sala de plens de l'Ajuntament de Calella arrenquem en aquests moments el programa pel qual els oferim en directe pel 107.9 de la FM, també per radiocalella.cat, el ple municipal ordinari corresponent al mes de juny, un debat que es preveu extens pel que fa a l'ordre del dia amb tres dictàmens a proposta del govern municipal. També inclou cinc mocions que presenten els grups municipals. En tractar-se d'una sessió ordinària, acabarà amb el torn obert de precs i preguntes. Ja tots els membres de la corporació municipal als seus llocs, esperant doncs l'inici d'aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament. Obre la sessió, com és preceptiu, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini.
Bé, bona tarda. Començaríem en aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament. Avui, 6 de juny, en tot cas començaríem el primer punt de l'ordre del dia i és aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte del ple celebrat el 4 d'abril. En junta de portaveus no s'ha fet cap comentari de cap matís, de cap esmena. Es manté, per tant, s'aprova per unanimitat. Passaríem en tot cas al punt del despatx oficial. En el despatx oficial, tot un seguit de qüestions que m'agradaria poder repassar. El primer de tot és informar al conjunt de la ciutadania el resultat pressupostari ajustat de l'Ajuntament de Calella de l'exercici 2015 per import positiu de 820.520,94. Un cop efectuats els ajustaments previstos i el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'administració local, que seria el primer resultat pressupostari, 720.802,44. Despeses finalistes amb romanent de tresoreria per a despeses generals, 0. Desviacions de finançament negatiu, 500.990.240,30. Quart, desviacions de finançament positives, 499.521,80, que dona aquesta quantitat dels 820.520,94. Segon, establir la dotació de morositat en funció dels drets pendents de cobrament de l'Ajuntament de Calella en una quantia de 1.905.120,45 euros als efectes del que estableix el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'administració local i segons l'informe elaborat per la Tresoreria Municipal. I tercer, aprovar el romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2015 de l'Ajuntament per un import positiu de 833.829,37 euros, un cop efectuats els ajustaments previstos al Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'administració local. Primer punt seria, en tot cas, el romanent de tresoreria total, 4.162.024,71. Dos, saldos de dubtós cobrament, 1.905.120,45. I tercer, excés de finançament afectat, 1.423.074,89, el que representa un romanent de tresoreria per a despeses generals de 833.829,37. Per tant, informo de tot això segons disposa l'article 193.4 i 193.5 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. També aniríem amb el segon punt, que és donar compte de les resolucions realitzades des de l'últim ple, que va ser el 4 d'abril fins al 31 de maig, que tots els diferents portaveus ja tenen, en tot cas, la informació que corresponen doncs, a tot un seguit de resolucions fetes per tot un conjunt doncs, de tinents d'alcaldes i de representants, lògicament, del govern municipal, i que va des del número 759 a 1.110. Seguiria explicant que els ciutadans ja poden consultar via web els col·legis i les meses electorals on hauran d'anar a votar. Això ho podran trobar via web, per tant, on s'explica claríssimament aquesta informació. Explicar també que vàrem presentar oficialment Calella Vila Europea de l'Esport 2016 al Palau de la Generalitat. Agrair a totes les persones que vàrem venir, a totes les entitats esportives la seva feina, als 1.800 voluntaris que sempre permanentment hi són al peu del canó per ajudar i, en definitiva, doncs, esperançats, contents de poder ser aquest any Vila Europea i de doncs, diguem, tirar endavant aquestes més de 100 esdeveniments esportius que tenim preparat. També aquest cap de setmana, l'anterior va ser, no aquest sinó l'altre, Calella va acollir els novens Jocs Catalans de l'Esport Adaptat. Agrair a totes les persones que van intervenir, que van doncs, posar també el seu gra de sorra i que juntament amb altres episodis que fem des del punt de vista de política, d'integració de l'esport, creiem doncs, que és important. Explicar també que un any més Calella s'adhereix a la campanya La fam no fa vacances. És una campanya, com bé saben tots vostès, de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones necessitades rebin ajuda alimentària durant l'estiu i una vegada més doncs, tirem endavant aquesta campanya amb la finalitat, lògicament, i amb la coordinació també amb Càritas de Calella, de que ningú pugui quedar al marge d'aquestes circumstàncies. Més de gairebé 2.700 triatletes de 78 països diferents han participat en la tercera edició de l'Ironman. Una vegada més, agrair a totes les persones que ho han fet possible aquesta organització, que tot i que doncs, és la tercera edició en tant quant és Ironman, no vol dir que s'hagi fet altres vegades, no requereixi sempre, lògicament, doncs, una organització diguem-ne, que estiguem a l'alçada, que puguem donar resposta a totes les necessitats i, sobretot doncs, poder estar a l'alçada de les circumstàncies. Agrair a tothom i agrair de manera molt, molt, molt especial també als voluntaris que ajuden. Al fil de parlar de l'Ironman, comentar-los que hem signat el conveni perquè l'Ironman pugui doncs, estar fins al 2019 a la nostra ciutat. Per tant, hem fet un conveni que del 2017 al 2019 serà, diguem-ne, nosaltres seguirem tenint doncs, diguem-ne, l'oportunitat de poder celebrar doncs, aquesta prova esportiva, aquest esdeveniment esportiu tan i tan important. L'Esquiramin Festival se celebrarà novament doncs, en els propers dies a la nostra ciutat i també hem signat un conveni que és fins al 2019. Per tant, contents de poder tenir fins al 2019 l'Esquiramin Festival. Els he recordat també que aquesta vegada amb el conjunt doncs, diguem, de bandes que participen d'Estats Units, doncs, d'Ucraïna, de Regne Unit, d'Alemanya, de Noruega, de Bèlgica, d'Alemanya, etc. I també dir-los doncs, que aquest any en el conjunt de les persones que s'han apuntat arriba fins a 26 nacionalitats. Per tant, és un element també, des del punt de vista de la nostra ciutat, d'ajuda, de promoció i d'internacionalització a partir de la cultura i del que representa l'Escriving Festival. Hi ha tot un seguit de coses que hem anunciat en aquests darrers dies i que està penjat a la pàgina web, però crec que important també recordar-ho de bell nou per si algú doncs, se li ha pogut escapar i, en tot cas, la informació molt més detallada la trobaran a la web, que és que l'Ajuntament de Calella subvencionarà empreses i emprenedors per fomentar l'economia local. Els dic que la informació molt més detallada està a la web. Obertes també les sol·licituds de subvenció pel pagament de lloguer per a joves calellencs, i és el tercer any que ho fem, i oberta la convocatòria també d'ajuts als lloguers. Insisteixo que en la pàgina web, d'una manera molt més detallada, doncs, trobaran aquesta informació. També es tira endavant i hi ha l'oportunitat de tenir la informació i de participar d'una manera molt més directa fins al 17 de juny, que es podrà lliurar a l'Ajuntament, que és tot allò que ja hem fet, que són els pressupostos participatius. Els pressupostos participatius 2016, hi ha tot un seguit d'oportunitats de presentar-ho, d'un seguit de, doncs, diguem, de propostes. Poden anar a la pàgina web, que els hi donaran d'una manera molt més detallada, i sí que m'agradaria que doncs, pogués participar al màxim de persones o de col·lectius i d'entitats en aquest procés participatiu. Dir-los també que el 12 de maig vàrem inaugurar una segona fase de tot allò que és els horts socials. Recordaran tots vostès en la primera fase dels horts socials, que eren uns 1.000 metres de, diguem, d'horts. Ara hem fet una extensió fins a gairebé 1.800 metres d'horts socials. Aquesta segona tongada és amb la col·laboració d'un projecte que s'anomena 3T, que és un projecte que és la Fundació Humana. La Fundació Humana el que fa també és acompanyar, tutelar des del punt de vista de com es pot fer un conreu de la millor manera possible, amb un conreu que sigui sostenible, però també des del punt de vista de la racionalització de l'ús de l'aigua i també quines són les característiques més idònies pel que fa al territori i qui és allò que es pot, diguem, conrear. Per tant, una vegada més, agrair a la Fundació Humana doncs, aquest projecte que juntament amb nosaltres doncs, estem tirant endavant. L'Ajuntament de Calella doncs, ja s'ha fet en altres anys, però ha tirat endavant el portal de transparència i una vegada més doncs, amb els indicadors que donen de la unitat de transparència i de bona governança hem tret una bona nota. Felicitar una vegada més el Festimatge 2016, doncs tanca l'edició amb més de 6.000 fotografies i més de 700 curtmetratges. Jo crec que en aquest cas toca com mai felicitar doncs, a Fotofilm, perquè aquest any fa 50 anys de Fotofilm i doncs, tot el que representa el Festimatge, no únicament amb el trofeu Torretes de curtmetratge, sinó també doncs, tant el de fotografies com tot el que és, diguem, la projecció de pel·lícules i de documentals és d'una excel·lència exquisita. En tot cas, també felicitar, tot i que ja fa bastants dies, però lògicament des de l'últim ple no havíem tingut l'oportunitat, en nom de tot el consistori, doncs, de felicitar l'agrupació sardanista de Calella i també a la Sílvia López doncs, per ser doncs, els guanyadors del Premi Ciutat de Calella. Recordar que la Biblioteca Can Salvador de la plaça celebra enguany el seu 10è aniversari, que ho vam celebrar, i explicar també que el compte enrere de l'escola Salicru ja ha començat, que començaran les obres a la tardor. De fet, ja s'estan fent tot un seguit de desplaçaments i d'obra interna dins de la fàbrica Llobet i, per tant, doncs, cada vegada més això serà una realitat. Arribat a aquest punt, passaríem doncs, ja en el primer punt de l'àrea de territori, que és el dictamen per aprovar la creació del Consell d'Urbanisme, i li passaria la paraula al tinent d'alcalde Jordi Sitjar.
Sí, bona tarda. Bé, tal com es diu, dictamen de proposta al ple de la Comissió d'Informació Informativa de Territori, Obres Públiques, Evidentment Sostenibilitat i Espais Naturals. Diu, l'objecte de fomentar i garantir els drets d'iniciativa, informació i participació de la ciutadania en els processos urbanístics i de la planificació estratègica de la ciutat, tal com estableix el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, s'ha procedit a redactar el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor Urbanístic i Planificació de la Ciutat. Havent-se sotmès a la informació de la Comissió Informativa en sessió del 30 de maig, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el reglament del Consell Municipal d'Urbanisme. Segon, exposar al públic l'anterior acord per un termini de 30 dies a partir de la seva publicació en el BOP, durant els quals es podran presentar al·legacions o suggeriments. En cas de que no es presentin, s'entendrà aprovat sense necessitat de cap altre acord exprés. Aquesta és la proposta.
Perfecte. En tot cas, començaríem amb el torn d'intervencions per part del regidor d'Iniciativa, regidor Tejada.
Gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a tothom. Bé, com no podria ser d'una altra manera, nosaltres estem a favor de les eines de participació i, per tant, de la creació d'aquest Consell que, si tot va com sembla, tindrà una feina bastant important. No ens agradaria que no...
Podem cridar una miqueta?
Sí, sí, perfecte.
Gràcies.
Ja ens agradaria que aquest Consell no acabés com la resta de consells de dubtosa utilitat, però creiem que donat els temes que abordarà i l'interès evident que per part de la comunitat s'abocarà en ells, sí que serà d'una eficiència correcta. De totes maneres, el reglament a nosaltres ens sembla mal construït. La distribució de representants ens sembla que apela molt al passat i molt poc al futur. El fet de que el plenari estigui composat pels alcaldes anteriors, pels regidors d'urbanisme anteriors, el fet de inclús que l'alcaldessa o l'alcalde de Tor pugui anomenar 5 representants, ja decideix una mica per on aniran les coses. Jo no vull parlar de vella política, no vull parlar de polítics vells, però d'alguna manera aquest Consell estarà ple de persones que ja han tingut una bona oportunitat per fer aportacions a la comunitat, i la realitat és que, bueno, Calella té l'urbanisme que té, i és una ciutat amb 1.600 pisos buits, després de tants anys en una ciutat turística, el passeig de mar està com està i el paisatge urbà és francament millorable. Nosaltres ens abstindrem en el dictamen que es demana, però saludem que es creï el Consell i farem totes les aportacions que calgui i anomenarem una persona que pugui fer aportacions rellevants en el futur. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, regidor Tejada, per part del Partit Popular. Regidor...
Hola, bona tarda. Des del Partit Popular nosaltres creiem que algunes coses del que ha dit el senyor Tejada doncs estiguem també d'acord, creiem que poder hi ha una desproporció entre els representants per part de l'equip de govern i d'aquestes 5 persones que pot escollir directament a l'alcalde o alcaldessa que toqui, però no obstant creiem que és una eina que bàsicament és correcta i nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies, regidor. Per part de la CUP, el regidor Catà.
Bona tarda a tothom. Nosaltres anem una mica doncs, en línia del que diuen els companys d'Iniciativa i els companys del PP. Entenem que, per una banda, doncs, és bo que hi hagi doncs, la creació d'aquest reglament, d'aquest Consell i per una banda doncs, tot el que sigui la utilització de consells que puguin acabar tinguent una utilitat, doncs entenem que és bo per la ciutat. El que passa és que ja en la confecció d'aquest reglament trobem a faltar que hi hagi doncs, una... que es pugui veure en la confecció dels participants d'aquest Consell, doncs entenem que no s'hi visualitza la pluralitat, diguem, de la ciutat, no? I els diferents matisos i els diferents punts de vista que puguin tenir la ciutat. És per aquest motiu que també ens hi abstindrem, però tot i així mantenim el compromís de que òbviament, doncs, com que intuïm que s'aprovarà aquest reglament, doncs, hi participarem amb moltes ganes i també doncs, designarem la representant corresponent per fer doncs, les aportacions que creiem necessàries.
Gràcies, regidor Catà. Per part del Partit Socialista, tinent d'alcalde Josep Torres.
Nosaltres anunciem el nostre vot positiu.
Per part d'Esquerra Republicana, la regidora Gómez.
Bé, gràcies, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres votarem favorablement aquest dictamen que crea el Consell Assessor Urbanístic, en el sentit doncs, que, utilitzant un dels arguments que també s'ha dit aquí, no, és una nova eina de participació i almenys nosaltres creiem que com un nou instrument doncs, ha de contribuir a fer més participativa, més oberta, no? Més de tots, en definitiva, doncs, una petita parcel·la de la gestió que en aquest cas doncs, fa referència al tema urbanístic de la ciutat. Ara bé, aprofitem l'ocasió també, com hem fet en d'altres ocasions i en aquest mandat ja hem tingut ocasió de parlar també amb el regidor responsable de temes de participació més d'una ocasió, i sé que a vegades hem parlat no, de la utilitat o no, de si s'ha de canviar la configuració de tot el tema dels consells. Nosaltres reivindiquem una vegada més la creació del Consell de Ciutat en aquest sentit, és a dir, estem creant ara un Consell Assessor d'Urbanisme, a ningú se li escapa que és una matèria prou transversal, entenem, almenys nosaltres ens agradaria que així fos, quan parlem d'urbanisme no parlem només de normes, d'un tema feixuc, sinó que estem parlant doncs, de temes que tenen a veure amb la planificació de ciutat, amb la convivència, amb variables demogràfiques, econòmiques, fins i tot, és a dir, quan parlem d'urbanisme sovint parlem d'un debat molt més ampli i per això també se'ns acut que per complementar no, aquests instruments que anem creant més sectorials ens cal un Consell de Ciutat que en definitiva agrupi, englobi no, totes aquestes diferents aportacions que puguin arribar no, a nivell municipal doncs, per diferents vies. Evidentment, recordar una vegada més, de fet el Consell de Ciutat ja està previst en el reglament de participació ciutadana que tenim, que ja és desfassat i que ja fa molt temps que ens exigia, no? Perquè així es va aprovar per aquest ple, que al cap d'un any doncs, entrés en vigor aquest Consell de Ciutat. Bé, per tant, entenem que això és un petit instrument però que forma part d'un conjunt i d'un tema no, que va més enllà d'aquest propi Consell específicament i que per tant requereix o requeriria que entre tots doncs, intentéssim millorar i, com deia, també crear aquest Consell de Ciutat que per nosaltres donaria molt sentit. Finalment, només una altra consideració i també s'ha comentat abans aquí, sí que en relació a la composició que es preveu en aquest reglament es preveuen 5 persones de lliure designació per part de l'alcalde o alcaldessa, ens sembla que això és excessivament presidencialista, podríem dir, no? És a dir, entenem o volem entendre de bona voluntat que aquestes persones també se'n seran comunicades i entre tots, si s'escau, doncs també podrem proposar, no?, alguna persona en aquest sentit. Sí que el redactat, tal com està posat aquí, és un pèl presidencialista, no?, des d'aquest punt de vista, no?, que sembla que només qui sigui alcalde o alcaldessa en aquest moment, doncs, pugui proposar les persones, al marge, doncs, d'altres persones que hagin estat vinculades a les regidories d'urbanisme o als representants dels diferents partits polítics. Gràcies.
Gràcies, regidora. Abans de donar la paraula al tinent d'alcalde, totes les persones que estan al públic saben que són benvingudes. Només hi ha una condició bàsica per ser-hi, que és respectar els debats i mantenir el silenci adequat. Ho dic perquè és la tercera vegada que sento un mòbil. Us agrairia, sisplau, que puguem fer el treball de manera ordenada i sense masses interrupcions. Gràcies. Tinent d'alcalde Sitjà.
Sí, en relació a aquest punt... Bé, nosaltres hem portat la proposta amb l'esperit que aquest Consell tingui operativitat i que sigui eficaç i que serveixi, doncs, per debatre els temes importants que tenen a veure amb l'urbanisme i la planificació de ciutat. Aquí, doncs, ja s'ha anunciat o bé vots a favor o bé abstenció. És evident que entre tots ho veiem per tirar endavant. I el fet de que, bueno, se'n qüestioni la composició no deixa de que, evidentment, forma part de la visió que té cadascú. Jo sí que voldria fer també valorar, doncs, d'acord, hem de mirar endavant, però també penso que aquesta societat no pot renunciar a l'experiència de les persones, no? I el fet de que hi hagin persones de diferents grups polítics, que insisteixo que no tenen a veure en absolut amb un sol grup, amb un sol color, que durant, doncs, la trajectòria del mandat democràtic, des de que hi ha, doncs, ajuntaments democràtics, han tingut representació per la via de l'alcaldia o de la regidoria d'urbanisme, que són els dos àmbits que han tingut més responsabilitat en aprovar coses, doncs, home, penso que en aquest aspecte no és negatiu en absolut qui siguin, perquè a més formen part d'un diferent ventall polític, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, nosaltres entenem que el Consell tindrà, doncs, una bona capacitat de gestió, i l'única cosa, i no, amb això no voldria entrar en un debat de discussió, però, home, que els consells són de dubtosa utilitat, a mi em sap greu que si el poder els hi traslladem a les persones que ens dediquen el seu temps, el seu esforç i la seva dedicació, no crec que la majoria subscrivissin això, però en tot cas també és opinable. Per tant, nosaltres anunciem que tirarem endavant amb tota l'ànim i l'esperit positiu de que aquest Consell sigui bo per al funcionament de l'urbanisme i la planificació.
Gràcies. Algun comentari més? Alguna reflexió, regidor Tejada?
Sí, bé, jo només volia dir que l'experiència és un valor important, efectivament, però tan important com la il·lusió, la formació, les ganes de fer coses, no té per què ser especialment important. I com deia en la meva intervenció primera, sí, aquest Consell estarà ple de persones que han tingut ja l'oportunitat de fer aportacions importants a la ciutat. Per tant, pensar en un relleu, pensar en altre tipus de persones és també interessant, però estic d'acord amb el tinent d'alcalde Sitjà en que l'experiència és un valor important. En quant al valor dels consells, bueno, és una opinió personal, però estic segur que és àmpliament compartida. Gràcies.
Algú més vol fer algun comentari de la d'això, no? Permetem que faci algunes reflexions. El regidor Tejada parlava de la vella política i associava la vella política a incorporar, doncs, els exalcaldes i els regidors, exregidors. Ho semblava. Jo prefereixo, en tot cas, la bona política, i permeti'm també que li digui que el fet que hi hagin exalcaldes i exregidors d'urbanisme no treu a ningú que pugui. Primer, la il·lusió es pot tenir sempre. Jo crec que la il·lusió no caduca amb les responsabilitats, i ens al contrari, l'experiència i el coneixement del territori pot donar un valor afegit. Això és com tot, Per tant, jo crec que de ben segur que suma. El regidor Catà parlava que troben a faltar la pluralitat de la ciutat que pugui tenir la ciutat. Jo crec que la pluralitat de la ciutat que pugui tenir la ciutat, fins que no es demostri el contrari, està representada en el ple. Està representada en el ple. Després, tothom pot ser d'una entitat o d'una associació. La representació política democràtica està representada en el ple. Perquè, si no, sovint el que es pretén és aquells que no tenen la fortalesa per convèncer més gent i tenir menor representació, doncs acaba sent els que intenten, diguem, alterar una miqueta, en aquest sentit, la fortalesa i la força de la democràcia amb la seva representativitat. Jo crec que, en tot cas, això és bastant incorrecte. Sobre si és una proposta presidencialista o no, regidora Gómez, de cap de les maneres. Sorprèn una miqueta una cosa, no? Que vostès tenen tots tenen la documentació d'aquest dictamen des de mitjans del mes de febrer. Mitjans del mes de febrer. Per tant, són 100 dies. 100 dies. I no ens han dit res. A la comissió informativa doncs, fan els comentaris i ja està. Per què ho dic? Perquè si resulta que quan després vostès apel·len a que hem de fer, que fem, i ho fem encantats, de poder fer arribar la informació per poder, a partir de la informació, doncs, influir en el sentit positiu de la paraula i millorar pel resultat final, i el sentit positiu de la paraula, doncs, home, fem-ho. Ara resulta que si fem arribar un d'això és una proposta de creació del Consell d'Urbanisme, no es diu res durant 100 dies, res de res. Llavors, en el Consell d'Urbanisme es diu que si és una cosa que si és una altra. De bon grat, haguéssim, amb propostes fermes i canviades i tal, i elaborades, no un comentari, elaborades, de bon grat, estic segur que nosaltres haguéssim pogut, diguem-ne, incorporar-ho. Dit això, la vocació d'aquest Consell d'Urbanisme és una vocació claríssimament de tenir una mirada molt ampla, una miqueta el que deia la regidora Gómez, molt ampla des del punt de vista de planificació de la ciutat, que no es diu en tant quant urbanisme, perquè és el que s'entén la paraula, de planificació del territori, però molt ampla. De tal manera que no necessàriament totes les persones aquestes, per suposat, aquestes 5 persones, per suposat, lògicament, persones que puguin ser consensuades per totes les forces polítiques, si a més el que aporten és coneixement específic, coneixement específic i una miqueta know-how d'experiència, experiència específica sobre planejament territorial. Perquè el que volem sobretot és que ens ajudin a debatre i a portar, doncs diguem, a tenir una mirada una miqueta més alta en aquest sentit, vull dir, una mirada una miqueta més alta, no? I que ens ajudin allò que vosaltres possiblement en el dia a dia tampoc no, en el dia a dia tampoc, o possiblement tampoc no ho sabem veure, no? Per tant, passaríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, s'ha aprovat per 15 vots a favor i 2 abstencions. Permeti'm que m'he deixat abans en el despatx oficial llegir, ho dic perquè faig una petita entrada, que és la presidenta de la Subcomissió dels Drets Humans del Parlament Europeu, la presidenta Elena Valenciano, que m'ha traslladat a mi una carta com a alcaldessa, però perquè els hi traslladi a tots, se m'ha privat en el despatx oficial, em sap greu, i em diu: quisiera agradecerle su carta del pasado 21 de abril por la que me transmite la moción sobre los refugiados aprobado por el Ayuntamiento de Calella el pasado 4 de abril. Permítame expresarle la gran coincidencia existente entre los puntos recogidos en dicha moción y la posición que el Parlamento Europeo y en particular la Subcomisión de Derechos Humanos, que tengo el honor de presidir, está manteniendo en relación a la crisis de refugiados. Aprovecho la ocasión para hacerle llegar mi reconocimiento por la labor crucial que desde el ámbito local se está desarrollando para tratar de ofrecer una respuesta digna a esta grave emergencia humanitaria. Creo que era de llegir-lo perquè a més va destinat a tots nosaltres. Disculpeu perquè abans m'he descuidat de dir això. Passaríem ara a l'àrea de recursos interns, Hisenda i Especial de Comptes, en el punt 4, que és dictamen per aprovar l'expedient de modificació del pressupost de l'exercici 2016, i té la paraula el tinent d'alcalde Sitjal.
Bé, la proposta de dictamen al ple de la Comissió Informativa d'Hisenda parla de que en funció del que disposa la llei, a partir de la disposició addicional dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici del 2016, que és tota una parrafada que us excuso suportar, diu, i vist el decret d'alcaldia de data 26 d'abril de 2016, de l'aprovació de liquidació del pressupost de l'exercici del 2015, segons el qual s'estableix un romanent de tresoreria per a despeses generals per import positiu de 833.829,37 euros, atès que aquest acord amb l'article 104.2 del Real Decret de romanents de tresoreria positiu constitueix un recurs per finançar modificacions de crèdit del pressupost. Vista la memòria de l'alcaldia i l'acord en què es disposa l'article 177 del text refós, es presenta al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de modificació per crèdit extraordinari per un import de 144.500 euros i un suplement de crèdit per import de 5.500 euros del pressupost de l'exercici del 2016 de l'Ajuntament de Calella, finançat en romanent de tesoreria per a despeses generals per import de 150.000 euros, segons el detall, que és, tal com s'ha dit, 144.500 euros que aniran a retribucions extraordinàries al personal de l'Ajuntament per la paga extra no cobrada, la part proporcional no cobrada de l'any 2012, i també els 5.500 restants van al contracte programa, és a dir, els diners que l'Ajuntament aporta a Ràdio Calella Televisió perquè en el seu torn també amb aquests diners es pugui atendre a la paga extraordinària dels empleats de Ràdio Calella que no van percebre la part proporcional del 2012. Tot això es finança contra aquest romanent de tesoreria. Exposar al públic aquest acord i un cop passat doncs, els terminis que es corresponen i si no hi ha objeccions, trametre còpia a l'expedient de modificació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació d'Hisenda. Això es tracta d'una modificació pressupostària que, com s'ha explicat aquí, ve condicionada perquè el tancament de l'exercici del 2015 es tanca amb aquest romanent de tesoreria de 800.000 i 533.000 euros, que això és l'acumulat dels diners que pugui haver anat estalviant, per dir-ho d'alguna manera, l'Ajuntament de Calella en tota la seva història. No és un tema estrictament de l'exercici passat, sinó l'acumulat de tota la seva història comptable. I la llei permet que, en base a aquest romanent de tesoreria, es puguin fer modificacions pressupostàries, com ara és aquest el cas, que justifiquin el destí d'aquests diners, que nosaltres, des del primer moment, i això també havíem tingut ocasió de comentar-ho amb els companys del plenari, havíem expressat, tant en els treballadors com en els seus representants sindicals, la voluntat de que un cop el govern central ha obert la porta, en el seu moment ho va fer-ho pel 50%, i ara en els pressupostos del 2016 ha obert la porta a que les administracions públiques, cada una pel seu compte, pugui atendre aquests pagaments en el moment en què en tingui capacitat. Nosaltres vam transmetre que en el moment que hi hagués capacitat per fer-ho, ho faríem, ara es donen les condicions, i el que fem és restituir al personal la part de paga extraordinària del 2012 que no havien cobrat.
Gràcies, tinent d'alcalde. S'ha demanat paraules. Regidor Tejada.
El nostre cas és només per felicitar-nos de poder fer-lo i per manifestar que votarem a favor. Clar.
Regidor Pere Besar.
Sí, nosaltres també hi votarem a favor, donat que ja es va aprovar el fet d'aquestes dues partides, sobretot de la grossa. Doncs nosaltres votarem a favor, a fi al cap és un tema de legalitat, de fer els números i posar-los tots correctament. Gràcies.
Gràcies, regidor. Regidor Catà.
Sí, també és un tema de justícia i bueno, doncs ja tocava i celebrem que es faci.
Gràcies. Tinent d'alcalde Josep Torres.
També no sembla el nostre vot favorable.
Regidora Gómez.
I gràcies, també molt ràpid, només ens sembla que també és un tema no només de complir la legalitat, com es deia, sinó que és un tema que esperàvem i, per tant, donades les circumstàncies que ara sí que es pot fer, doncs nosaltres hi votarem favorablement. Gràcies.
Gràcies, regidora. Tenen d'alcalde, algú més?
No, perfecte.
I em sembla que les posicions s'han quedat clares. Vots a favor? Per unanimitat, eh? Perfecte. Passaríem ara al cinquè punt, que és dictamen per aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Té la paraula el tinent d'alcalde Sitjà.
Bé, modificació dels estatuts del Consorci de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Proposta d'acord de dictamen de la Comissió Informativa de Recursos Interns, Hisenda i Especial de Comptes. El ple de l'Ajuntament de Calella en sessió celebrada el 4 de desembre de 2014, en tant que ens consorciat va acordar aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Corporació de Salut Maresme i la Selva, aprovats pel Consell Rector en data 24 de novembre del 2014, per tal d'adaptar-los al que preveu la llei del 2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, així com també lleis del 2014 de racionalització del sector públic i alhora que es va aprofitar per incloure l'Ajuntament de Lloret de Mar, la millora de la redacció de l'objectiu i les finalitats i d'altres de caràcter tècnic i d'ús no sexista del llenguatge. Aquesta modificació, un cop aprovada per tots els consorciats i abans de sotmetre-la a l'acord del Govern de la Generalitat, es va elevar per la seva informació al Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació de Documents del Govern de la Generalitat i a la Junta de Contractació Administrativa de la Generalitat, en l'aplicació de la jurisprudència comunitària formulada entorn de l'àmbit dels contractes ha informat desfavorablement aquesta Junta Comunitària Junta de Contractació Administrativa de la Generalitat ha informat desfavorablement l'aprovació de la condició de mitjà propi de tots aquells consorcis en els quals participi com a membre consorciat una entitat privada sense ànim de lucre. Atès que en els estatuts de l'article 26.3.4 es preveia que el consorci com a mitjà propi i instrumental i el servei tècnic del Servei Català de la Salut, atès que un dels seus consorciats és la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, entitat privada sense ànim de lucre, atès l'informe de la Junta Consultiva en Contractació de la Generalitat de Catalunya i vist la nova proposta d'estatuts aprovada pel Consell de Salut de Catalunya i el Consell de la Direcció del CapSalut amb dates 23 de maig i que el Consell Rector aprova el 13 de juny proper, consistent en la supressió dels apartats 3 i 4 de l'article 26, que diu exactament supressió de mitjà propi, que és el que afectaria a l'Asil Sant Jaume de Blanes, es proposa el ple d'adopció del següent acord. Primer, ratificar l'acord de modificació dels Estatuts del Consorci Corporació de Salut Maresme i la Selva aprovats pel Consell de Salut de Catalunya i el Consell de Direcció de CatSalut el dia 23 de maig de 2016 per tal d'adaptar els esmentats estatuts al que preveu la llei de 2013 i també el de sostenibilitat de l'Arsal del 2014 de racionalització del sector públic. I segon, donar trasllat del present acord al Consorci de Corporació de Salut del Maresme i la Selva als efectes escaients.
Gràcies, tinent alcalde, per part de regidor Tejada.
Gràcies. Bé, però nosaltres votarem a favor d'aquesta modificació d'estatuts i ho assem en els següents punts. En primer lloc, és una qüestió que per nosaltres és absolutament il·lògica que una entitat, un organisme com un ajuntament amb un pressupost de 18 milions d'euros hagi de tenir penjada una estructura tan potent, tan pesada i tan riscosa en el seu potencial deficitari com una corporació de salut que està al voltant de 100 milions d'euros. No té lògica i en aquest sentit ja ens sembla bé tota la tramitació que s'ha fet fins ara i que ve de la legislatura passada. En segon lloc, el règim laboral dels treballadors es manté, si fa no fa, es manté exactament igual i amb aquesta adscripció total al sistema públic de salut pensem que podem perfeccionar els sistemes de control i de transparència sobre la seva gestió. També com que seguirem tenint persones delegades del ple en els òrgans de govern, creiem que podem supervisar millor o com a mínim igualment la seva activitat. Al final, la Corporació de Salut serà una eina al servei de la sanitat de la salut de les persones de la zona i la seva gestió, l'orientació de la seva gestió dependrà al final de qui governi el país. És evident que si amb els governs que ha tingut en els últims temps la seva orientació serà una determinada manera i que nosaltres aspirem a acabar governant el país i per tant aspirem a redreçar el funcionament de les eines de salut de la ciutadania, però en aquest moment nosaltres aprovarem la modificació dels estatuts. Gràcies.
Gràcies, regidor Tejada. Regidor Pere Besar.
Hola, bona tarda novament. En aquest cas, bé, jo crec que és un tema d'una resolució per la que s'havia de fer una modificació donat que no es podia contractar entre entitats, que n'hi havia una que era privada, com que fos una fundació sense ànim de lucre, i que això és el que s'ha detectat durant el procés. El que s'ha fet és, vosaltres heu de canviar aquest aspecte de la diòcesi pròpia i d'aquesta manera es resoldrà aquest problema. Per tant, nosaltres entenem que el que es fa és fer un compliment una resolució o un problema que s'ha generat, que de fet moltes de les entitats han aprovat aquests estatuts i sembla ser que fins a última hora ningú s'havia donat compte i que, bueno, menys mal que hi ha òrgans de control més enllà que finalment troben doncs aquestes problemàtiques i que ens han fet doncs rectificar aquest error. Per tant, el nostre vot serà favorable per rectificar aquest error. Gràcies.
Gràcies, regidor. Regidor Catà.
Gràcies. Bé, nosaltres d'entrada també hi votarem a favor d'aquesta modificació, entre altres coses perquè sí, perquè ja era hora que els estatuts de la corporació reflectissin la realitat i estiguessin doncs d'acord amb la legislació. Tot i que en la moció que es presenta aquí, la que aprovarem ara mateix, hi trobem doncs algunes hi trobem a faltar alguns elements que per nosaltres és important. Resulta que, bueno, nosaltres entenem que aquí hi ha, més enllà de la, modificació de, dels estatuts que reflecteixen, diguem, la composició del Consell d'Administració del Consorci, o del Consell Rector del Consorci, millor dit, més enllà d'això hi ha, com molt bé deia el company del PP, hi ha, hi ha una modificació en el matís aquest pel que fa de, ser un mitjà propi, instrumental, servei de... el servei tècnic. Bueno, nosaltres entenem que és un matís doncs relativament important i sota el nostre punt de vista això ve motivat, aquest canvi i aquesta posada a punt ve motivat per diversos factors. Un d'ells, nosaltres entenem que, una d'aquestes motivacions doncs és un, informe que va rebre aquesta casa, que va, entrar a registre el dia 11 de maig de, del mes passat, que és, és una resolució d'antifrau en què insta a que l'Ajuntament faci això. I clar, ens estranya de dir, ostres, fa 26 dies en aquest Ajuntament va entrar a registre un informe d'antifrau que insta a fer tot això i en aquí, diguem, atès en, en els antecedents, no hi figura en cap moment. Nosaltres no hi veiem, és a dir, no ho sé, si més no, ens estranya. Per... Bueno, creiem que, doncs, que per justícia, no només en el, preàmbul de, la moció hi hauria de posar doncs, això com un antecedent més per, acabar doncs, a donar la informació completa a la ciutadania, no només això, sinó que a més per nosaltres, i és a, moda de, proposta, insisteixo, i votarem a favor igualment, seria interessant doncs, en, l'últim, en el segon acord que es, que es proposa, que diu donar trasllat del present acord al Consorci de Corporació de Salut Maresme-Selva, doncs, que també es donés, un trasllat doncs, a la, l'Oficina Antifrau de Catalunya, que nosaltres entenem, i insisteixo, és un dels, bueno, aquest informe raonat que, van emetre, que, instant a l'Ajuntament, sota les seves funcions, a control i fiscalització, investigui, inspeccioni i tiri endavant els conductes per tal de que en un termini de 30 dies doncs, es posi en, ordre tot això. Entenem que han passat 26 dies, per tant, en, aquest sentit doncs, no es derivarà res a la Fiscalia, tal i com, ens insinua aquest informe d'antifrau, la qual cosa doncs, també celebrem. Ja està, gràcies.
Gràcies, regidor Catà. Tenim d'alcalde, senyor Torres.
Bé, estem davant d'un tràmit i, per tant, jo crec que no cal donar-li massa voltes. Hi ha un control que és l'habitual per aquests temes, pel sistema d'informació, gestió i tramitació dels documents de govern, tal com diu aquí, de la Junta de Contractació Administrativa de la Generalitat, i donant doncs, un suport a aquest tràmit, doncs, fem el que toca, que és aprovar aquesta modificació i nosaltres votarem a favor.
Gràcies. Tinent d'alcalde, regidora Gómez.
Sí, gràcies. Intentaré cenyir-me el que almenys per nosaltres hem entès del que es tracta aquesta modificació que estem fent avui aquí. És a dir, si bé és veritat que arran de l'Arsal, i si no m'agradaria que els serveis jurídics també ens centressin al debat, perquè penso que aquí ens hem de cenyir el, que estem dient. Arran de l'Arsal, deia, l'any a finals del 2014, en aquest mateix plenari es va aprovar una modificació dels estatuts del Consorci, atès que ens demanaven que tots els consorcis no, s'havien d'adscriure en alguna administració per tal de poder retre comptes correctament, etc. Això va ser una primera modificació que vam fer que va comportar que, atès que el Consorci quedava adscrit en un organisme superior, no?, que era la Generalitat de Catalunya, passava a tenir més... Llavors això va comportar, diguéssim, un seguit de consideracions en relació a la composició i el, el nombre de cadires, diríem, que cada una de les parts té en el Consell Rector. És a dir, això va ser una primera modificació i entenc que això... sí que és veritat que va seguir, és a dir, com els diferents ens consorciats van haver de fer les modificacions i aprovar les modificacions dels estatuts i després d'això la Generalitat va continuar en aquest procediment, ens trobem, diríem, en una nova modificació d'estatuts perquè aquest procés encara no ha culminat, però no estem ratificant el mateix que vam dir en aquell moment, sinó que estem davant d'una altra, casuística, per dir-ho així, no? Per tant, entenc que la modificació, i entenem com a grup d'Esquerra Republicana que estem portant a terme avui aquí, la modificació d'aquests estatuts respon a un tema purament de gestió o legal, jo diria, no? d'encaix amb el que es preveu legalment, i és un tema molt tècnic que, bé, que pel que se'ns ha explicat, no? És senzillament la supressió del que es considera tècnicament com a mitjà propi. Què vol dir això? Doncs que sembla ser que en un consorci públic, com és en aquest cas pel que està considerat per la composició dels seus ens que en formen part, no pot haver-hi un soci, no? Un ens que formi part del consorci que sigui una entitat privada, encara que sigui sense ànim de lucre. Per tant, atès que això no és compatible, segons es preveu formalment, el que estem fent aquí és modificar els estatuts en la línia de dir, doncs, per tant, que aquest consorci no formi part o no tingui condició de mitjà propi instrumental, segons s'argumenta i segons recollia en els estatuts fins ara, que són els que estem modificant, com deia, no? S'eliminen dos articles per eliminar aquesta condició de mitjà propi. Entenem des del grup d'Esquerra Republicana que això té efectes o pot tenir efectes a nivell de gestió, purament a nivell de gestió, que no recau en aquest ajuntament sinó que recau en la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Per tant, entenem des del nostre punt de vista que forma part d'un procediment i que sí que és veritat que hi ha hagut un requeriment per part de la Generalitat, no? I per la Junta Consultiva de Contractació que ens demanava fer aquesta modificació, però que efectes pràctics afecta o afectarà a la capacitat o no i en la gestió del dia a dia que té, en aquest cas, encomanada doncs, la direcció i les persones responsables de dirigir la Corporació de Salut de Maresme i la Selva. Per tant, entenent que forma part d'aquesta incongruència, per dir-ho així, no? La solució, aquesta incongruència que teníem fins ara, nosaltres hi votarem favorablement. Gràcies.
Gràcies, regidora Gómez, tinent d'alcalde de Sitjar.
Sí, bé, d'alguna manera, doncs, tots plegats amb particularitats de les nostres visions, però queda clar que estem d'acord en que el que toca és tancar aquest procés d'aprovació definitiva d'uns estatuts que, com bé s'ha dit i com deia ara la regidora Gómez d'Esquerra Republicana, en aquest cas nosaltres en el seu moment l'Ajuntament va complir amb l'aprovació d'uns estatuts que han quedat modificats per al fet de que a instàncies del que va pronunciar-se en el seu dia la Junta de Contractació Administrativa de la Generalitat, doncs tocava doncs treure aquest element del tema del mitjà propi, incorporar també l'Ajuntament de Lloret, un tema menor, però el més important és treure aquest del mitjà propi. Per tant, estem d'acord que això tocava, entre altres coses perquè, tal com bé s'ha dit també aquí, l'Ajuntament de Calella ni pot ni té que assumir la integració dintre els seus elements comptables i de responsabilitat un ens d'aquestes característiques que el que toca és que vagi doncs, assumit en els comptes generals de la Generalitat, i per tant doncs, això doncs, tocava revertir-ho i tocava, des del punt de vista de l'Ajuntament, fer-ho definitivament. Ja ho ha fet el dia 23 de maig el Consell de Salut de Catalunya i també el Consell de Direcció del CatSalut, que és el que nosaltres ratifiquem avui, i queda pendent, a part que ho facin, suposo, altres estaments dels que estan aquí representats, sobretot també el Consell del Consorci de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. No deixa de que, tant és que es volia tirar endavant, que la representació que avui ja té l'Ajuntament en les seves persones delegades, que són en aquest cas l'alcaldessa, el senyor Josep Torres en representació del PSC i la pròpia regidora Gómez representa Esquerra, són els mateixos que es quedaran, perquè la configuració d'aquest Consell ja estava adequat en aquesta modificació que no s'havia acabat de portar a terme i que ara el que pretén això és resoldre-ho i no hi hauria massa més per part nostra a comentar.
Gràcies, tinent d'alcalde. Jo crec que els posicionaments han quedat clars, si els hi sembla. Passaríem a la votació. Vots a favor? Doncs s'ha aprovat per unanimitat. Passaríem ara al punt setè. El punt setè, no, sisè, disculpeu. Moció dels grups municipals de Convergència Democràtica i Partit Socialista en relació a la situació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Té la paraula el tinent d'alcalde Josep Torres.
Moltes gràcies. La moció que presentem diu així: l'aplicació de les directives europees en matèria econòmica durant els darrers anys per tal de fer front a una crisi generalitzada ha perjudicat greument l'estructura de l'estat del benestar que havíem anat construint les darreres dècades. L'austeritat, com a prioritat d'aquestes polítiques econòmiques, ha portat a la sanitat pública una situació d'asfíxia pressupostària que ha fet trontollar tot el sistema, ja que la manca de recursos ha impedit aprofundir en l'aplicació de noves tècniques sanitàries, en renovar els aparells mèdics obsolets i en arranjar les deficiències en les instal·lacions, algunes amb un grau d'envelliment preocupant. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, i més concretament l'Hospital Sant Jaume de Calella, ha patit durant els darrers 3 anys una manca d'ingressos adequats a les despeses generades per l'activitat hospitalària, havent d'utilitzar la partida d'amortitzacions aproximadament 1,8 milions d'euros el 2015 per tal d'equilibrar el seu pressupost. Aquesta situació ha provocat un endarreriment en les inversions necessàries en instal·lacions, maquinàries i en els equipaments assistencials. Som conscients que aquesta situació repercuteix directament o indirectament en el servei i, per tant, en els pacients del nostre territori. De la mateixa manera, sabem que els professionals de la corporació han fet un esforç important per disminuir la incidència sobre els pacients més enllà dels requeriments propis de la seva professió. Agraïm aquesta dedicació, que els han convertit en peça clau per sostenir el nostre model sanitari malgrat el deteriorament de les seves condicions laborals. Caldrà un sobreesforç de les administracions públiques per tal de retornar aquesta aplicació del personal sanitari en la manera i forma més adequada. Els grups polítics de Convergència Democràtica de Catalunya, del PSC, de l'Ajuntament de Calella, preocupats especialment per la situació del nostre Hospital Sant Jaume per raó de proximitat i de vincle històric, però també inquiets pel futur de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que realitza la seva activitat en 14 edificis en el territori entre Canet de Mar i Tossa de Mar, amb una cartera de serveis que comprèn els hospitals de Calella i de Blanes, 6 centres d'atenció primària i 4 centres d'atenció sociosanitària, proposem al ple de l'Ajuntament de Calella l'adopció dels acords següents. Primer, redactar un pla d'inversions urgent a curt termini que compensi el deteriorament de l'instrumental obsolet i l'equipament assistencial i resolgui les mancances de manteniment dels edificis, especialment de les instal·lacions bàsiques. Segon, realitzar de forma immediata el pla director de reforma i ampliació de l'Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella per tal de poder resoldre els greus problemes estructurals i de manca de capacitat que aquest centre té, el que permetria augmentar i millorar la capacitat productiva de la corporació. Tercer, canviar el mix de llits del centre sociosanitari de Calella, passant llits de llarga estada i mitja estada a polivalents aguts com a mesura de millora. Quart, a Blanes, passar els llits de mitja estada polivalent de l'Hospital Asil Sant Jaume, col·locant-los a l'espai que actualment està buit, fent abans unes obres de remodelació d'aquest espai. Cinquè, dedicar els llits de mitja estada polivalent de l'Hospital Comarcal de Blanes a subaguts i aguts. Sisè, fer 2 quiròfans més a Blanes per poder reduir els pacients en llista d'espera, alguns dels quals s'ha d'enviar a altres centres per ser intervinguts. Setè, canviar el mòdul prefabricat del Camp Malgrat perquè ha arribat al final de la seva vida útil. Vuitè, acordar amb la corporació un finançament suficient i just que garanteixi la sostenibilitat de l'assistència sanitària al territori d'influència de la corporació. I vuitè, i novè, perdó, transmetre aquests acords a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Consorci, Corporació de Salut Maresme i la Selva, al CatSalut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als ajuntaments de l'Alt Maresme i als ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de Mar.
Gràcies, tinent d'alcalde. Tocaria ara les intervencions per part dels partits. Regidor Tejada.
En primer lloc, voldria fer alguns comentaris sobre els preàmbuls que acaben justificant la part propositiva. En primer lloc, a mi em sembla poc rigorós culpar els criteris d'austeritat forçats per les directives europees com a responsables de la situació d'asfíxia econòmica del sistema sanitari i, en definitiva, de la nostra corporació. No seré jo qui defensi l'actuació de la Unió Europea en aquest sentit, que s'ha limitat a aplicar, inclús amb certa hazanya, les tendències liberals i privatitzadores que estan imperant en les últimes dècades. De totes maneres, hem de recordar que la competència de la sanitat és una competència de la Generalitat de Catalunya i que alguna responsabilitat ha de tenir en tot aquest procés. La Generalitat alguna responsabilitat tindrà, per exemple, en el manteniment d'una estructura fiscal antiquada, decimonònica, que alguna cosa tindrà a veure en el finançament de la sanitat, i alguna cosa tindrà a veure la Generalitat també en les decisions sobre quines partides retallar i quines no. Després es fa una menció a l'excel·lent contribució dels treballadors en aquests anys de retallades. Efectivament, els treballadors han fet un esforç important perquè no es noti massa les mancances pressupostàries, però jo voldria afegir una mica més. Els treballadors han finançat de la seva butxaca en una certa part les mancances financeres de la corporació, és a dir, que han fet alguna cosa més que
que intentar pal·liar les dificultats del sistema. I finalment també he enyorat quan he llegit la moció una certa autocrítica, perquè clar, els representants dels grups municipals que signen la proposta fa molts anys que estan en el Consell Rector, i la veritat és que la lectura de les actes dels últims anys de les reunions de l'esmentat Consell Rector no demostren una combativitat especial en el tema de les retallades. Més enllà d'això, i centrar-nos en la part propositiva, voldria dir una cosa. El novembre de 2013, una comissió parlamentària ad hoc sobre, per avaluar el sistema sanitari català, en una de les recomanacions finals deia exactament o parlava del mandat de debatre àmpliament les propostes de canvi a realitzar en el Sistema Nacional de Salut i per tant en les institucions que s'hi dediquen, amb la voluntat de refer consensos polítics amb els ciutadans i amb els professionals, o tots els aspectes vinculats a governança, transparència, ètica i bon govern. Efectivament, parla de consensos polítics, consensos polítics amb ciutadans i amb els professionals, i això el president de la corporació ho plasma 10 dies després en una carta als treballadors. Això vol dir que està absolutament d'acord. El que veiem avui, el que ens presenten vostès avui aquí, que té pinta de que alguna cosa haurà participat la corporació, igual soc massa agosserat, no s'assembla gens a aquesta recomanació del Parlament i a aquesta idea que el senyor Terry Cabres anunciava als treballadors en el 2000, a finals del 2013. Jo podria dir que intuïtivament estic d'acord, a la corporació li falta un finançament fer millor, un finançament millor, i l'Hospital de Calella s'ha de refer, s'ha de millorar, s'ha de potenciar, intuïtivament, torno a dir intuïtivament, perquè jo no conec un pla consensuat per les institucions, pels ciutadans, pels professionals, que vagi en aquest sentit ni en cap altre. I en aquest sentit, jo ja en aquest moment el que vull proposar és que nosaltres, el ple de l'Ajuntament, vagi en aquesta direcció. Respecte a les propostes directes que plantegen, també voldria fer alguns comentaris. A mi em sembla una mica agosserat, sense més estudis, o com a mínim potser ens hauríem d'aportar algunes xifres per justificar-ho, la idea de canviar el mix de llits del centre sociosanitari de Calella, passant de llits de llarga estada i mitja estada a polivalents aguts com a mesura de millora. I jo intueixo que la cosa va en ares d'aconseguir una reducció de costos. Els llits d'aguts són més barats que els de llarga estada. En tot cas, també voldria fer notar que no es diu què es faria amb les persones que estan en els llits de llarga estada i mitja estada en aquest moment en el sociosanitari de Calella. Potser caldria afegir algun punt en aquesta moció. Sovint es fa servir l'argument del col·lapse d'urgències com a argument per dir, és que els aguts necessiten més espai. O sigui, no tinc cap dubte, els aguts necessiten llits a l'Hospital de Calella, no tinc cap dubte, però també els aguts es poden el tractament dels aguts també es poden agilitzar d'una altra manera. Els quiròfans de l'Hospital de Calella no estan ocupats al 100%. El que necessiten els quiròfans de l'Hospital de Calella, com el de Blanes, és pressupost perquè els professionals treballin, ocupin hores de quiròfan i tirin endavant la seva feina i descongestionin urgències i tirin endavant amb la seva feina. Sovint també es parla del problema d'urgències com un tema irresoluble si no soluciona el problema d'espai. Estem farts de veure hospitals que tenen plantes senceres tancades que tenen col·lapse en urgències. Al final el problema és pressupostari, és problema de gestió. Amb això torno a insistir que sembla evident que l'Hospital de Calella necessita reformes i necessita ampliació, però de moment el que té clarament és un problema pressupostari. El mateix president de la corporació, quan parla d'aquest tema, diu, sí, sí, ja ingressem 4 o 5 milions d'euros a l'any, el 4 o 5% del pressupost dels ingressos de la corporació, ja els ingressem de les mútues, de la via privada. Bueno, al final, i diu el mateix, ja ens agradaria implementar el 100% de la nostra activitat amb activitat pública, però no ens la paguen. Al final estem parlant de diners, de pressupostos, i jo torno a insistir en la necessitat de que tothom s'aboqui a aconseguir pressupostos des de la via pública. També a l'Hospital de Calella hi ha llits de mútues, reservats per mútues, perquè no aquests llits es dediquen a aguts. En definitiva, estem parlant d'un problema de pressupostos, i en definitiva no sabem en realitat quin projecte tenim per l'Hospital de Calella. Potser la direcció de la corporació la té, però no la tenim els ciutadans, no han participat els ciutadans, no han participat els professionals en aquesta decisió. Respecte a Blanes, pràcticament el operatiu és similar: desplaçar la llarga estada, segregar-los, i després, bueno, ja veurem què fent amb ells, i crear en un hospital que ara mateix té, si no recordo malament, uns 50 llits i ja té 3 quiròfans, crear 2 quiròfans més. Els quiròfans de Blanes tampoc estan saturats, i per tant el que necessiten els quiròfans de Blanes és pressupost perquè els professionals vagin i treballin. Però clar, aquesta reforma, que en algun lloc he llegit també que demana el president de la corporació, no només els grups que promouen la moció, aquesta reforma el que acabaria creant és una màquina d'operar, i probablement una màquina d'operar traumatologia, que segurament és l'activitat més rendible que es pot tenir. Bé, podem seguir parlant de tot això, però al final jo crec que el que estem obligats a fer, complint el mandat la recomanació del Parlament en el 2013 i seguint inclús les indicacions que ens dona el senyor Fernández Terricabres en algun moment, també a finals del 2013, és repensar el tema, considerar les opinions dels professionals, considerar les opinions dels ciutadans a través dels seus representants municipals, òbviament, i definir el model d'equipament sanitari que tenim. Jo crec que, com que difícilment entrarà cap partida en els pressupostos d'aquest any, tenim fins demà, si no recordo malament, i si s'arregla un tema que hi ha per aquí pendent, per ficar partides, esmenes parcials, i em sembla que no passarà, doncs tenim un cert temps per repensar les coses, si és que tenim voluntat de fer-ho i si és que tenim interès en que la ciutadania sigui partícip i lideri la solució als seus interessos. Per tant, nosaltres reconeixem les greus mancances que pateix la corporació en molts àmbits, especialment financer i d'instal·lacions i segurament de mitjans tècnics. Nosaltres en aquest punt i pels motius que he expressat votarem en contra.
Gràcies, regidor Tejada, per part del Partit Popular. Regidor Pérez Besar.
Bona tarda novament. Bé, jo discrepo una mica del senyor Tejada, entenc els seus raonaments. Jo crec que és veritat que aquesta moció segurament està consensuada amb la corporació en alguns aspectes, però crec que el que demanen són coses que són legítimes, que són coses que poden fer un millor funcionament dels hospitals i de la corporació. Jo no vull ser dolent amb el tema de que si ara fem 2 quiròfans més, aquests quiròfans seran per l'activitat privada, perquè és el que d'alguna manera insinua el senyor Tejada. Jo, a mi em sembla que no és aquest és el raonament. A mi em sembla que no és la visió, espero, d'aquest document. Aquest document jo crec que el que vol és fer una millora important. Tots sabem, perquè jo conec gent també que ha estat a dintre dels òrgans de gestió o del sindicat, inclús tenim un company que havia estat sindicalista aquí en l'Hospital de Calella, que sap de la situació de l'Hospital de Calella i de la corporació,
i que bueno, ens ha demanat, ens ha explicat doncs, com estava tot, no? La idea és, doncs, per nosaltres és que, si bé és molt específic en algunes coses, nosaltres no sabem dir si és correcte o no, perquè vamos, és molt específic i jo no ho desconec. Creiem que dono jo la benentesa de que aquest document s'ha fet amb molt bona voluntat i nosaltres hi votarem a favor. Només dir-los que en el punt 8 recordeu canviar acordar amb la corporació per acordar amb la Generalitat, perquè si la corporació acorda amb la mateixa corporació...
Jo ja ho he llegit bé,
Sí,
ho he llegit
perquè s'ha d'acord.
Sí.
Gràcies, regidor.
Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Per part de la CUP, el regidor Catà.
Sí, gràcies. Bé, jo seré breu. D'entrada, nosaltres hi votarem en contra. Votarem en contra d'aquesta moció per dues raons molt senzilles. La primera és perquè rere aquests punts tan específics que ara deia el regidor Basart, nosaltres també hem fet, diguem, les nostres ens hem assessorat amb diferents agents que estan directament implicats no només amb la gestió sinó amb el dia a dia de l'hospital, tant el de Calella com el de Blanes. També doncs tenim assessorament de la Marea Blanca de Catalunya, tenim assessorament d'un grup de treball especialitzat i ostres, la nostra sorpresa quan tots aquests inputs externs dels quals nosaltres ens nodrim assenyalen cap a unes mateixes conclusions i són molt clares. Aquestes propostes de millora, més enllà de que sí que és cert que n'hi ha algunes que podríem compartir, reflecteixen un model molt concret. I és un model del que, sens dubte, no és el nostre model. És un model que va encaminat, en part, a la privatització del servei. I m'explico. La privatització, de vegades, les privatitzacions en general, no sempre són, és a dir, la venda total d'una empresa pública a una empresa privada, no de la venda total de les instal·lacions i dels treballadors, i molt sovint no és així, senzillament perquè aquest tipus de privatitzacions, privatitzacions totals, com podria ser la que es va fer en el seu moment a Telefònica o Endesa, allò d'agafar tot el paquet públic i el vens el millor postor, aquestes privatitzacions certament estan molt mal vistes perquè són perquè dins de la lògica de la inversió pública, llavors regalar al millor postor doncs tot el paquet perquè em faci negoci, doncs això òbviament està molt mal vist. I estem diametralment en contra. El que passa és que últimament, en els últims anys, s'han posat unes estratègies diferents de privatització molt més sutils, diríem que mig amagades, per tal de que aquests processos de privatització no tinguin el desgast polític que tenien en el seu temps aquests processos de privatització tan evidents, i són privatitzacions, doncs, com deia, no? Privatitzacions parcials, privatitzacions més sutils, i és tan senzill com que nosaltres entenem que privatitzar té un sentit molt més ampli, és a dir, vol dir situar parts d'un servei públic sota la lògica del sector privat. Tots considerem que el sector privat ha de tenir un benefici. Qualsevol empresa ha de tenir benefici. Si les empreses no tenen benefici, tanquen. Per tant, el principal objectiu de qualsevol empresa, insisteixo, és tenir un benefici. Bé, què passa quan entrem en la lògica del sector privat en situacions de gestió de recursos o de serveis que tenen una vocació pública, doncs que pervertim el gran objectiu. Per exemple, l'objectiu principal de la sanitat, sota el nostre punt de vista, és cobrir aquelles necessitats sanitàries de la població de la qual és, diguem, influència, no? Doncs en aquest cas, l'Hospital Sant Jaume de Calella, al ser un hospital comarcal, doncs té una zona d'influència que abarca l'Alt Maresme. Doncs l'objectiu principal hauria de ser cobrir les necessitats de la població de l'Alt Maresme. Fins aquí ens entenem bé. Què passa? Que si entrem en la lògica del sector privat, aquests objectius prioritaris poden canviar. Poden canviar. Perquè, com ja hem dit abans, la lògica del sector privat, insisteixo, així ha de ser, i només faltaria, que les empreses han de fer diners, insisteixo, doncs, la lògica seria que l'hospital ja no és el principal objectiu cobrir les necessitats, sinó que, en tot cas, el principal objectiu seria, quan entrem, doncs, i molt bé ho diu a la moció, doncs, en aquests... amb aquest llenguatge de la viabilitat econòmica, etc. És a dir, estem convençuts que aquest model, que per una banda, per alguns diuen que és una part més de finançament i una part més de viabilitzar econòmicament el d'allò, i que sí, clar, aquest diguem, aquest argument també ja nosaltres ja ens el coneixem. El que passa és que no ens serveix en tant que això, en tant que aquesta lògica del sector privat per nosaltres no pot estar inserida en els serveis, i no només, i ara perquè parlem de la sanitat, però podríem parlar també amb la gestió de l'aigua, podríem parlar també doncs amb la gestió de tot un seguit de serveis que entenem, energia, etc. Que entenem que han de ser els objectius principals, no ha de ser fer el negoci, sinó que els objectius principals ha de ser donar servei. I això l'empresa privada mai ens ho podrà oferir. L'empresa privada ens dona moltíssimes, moltíssimes coses bones en tot un altre tipus de sectors. Insisteixo, som conscients de que hi ha algunes d'aquestes propostes en aquesta moció que sí que les comprem. El que passa és que el total d'aquesta moció, el sentit d'aquesta moció, entenem jo que la filosofia que hi ha darrere i la intencionalitat que hi ha darrere va encaminat a unes polítiques molt evidents que porten anys tirant endavant a la part de Convergència quan ha tingut responsabilitats de govern, però també amb aquest pacte que hi ha hagut també històric en la aquesta sociovergència catalana que tant i tant bé ha funcionat per entendre's a l'hora doncs, de tirar endavant el sistema que tenim. I el sistema que tenim tindrà moltes coses bones, però també en té algunes de negatives, i aquesta deriva privatitzadora que tenim en la sanitat del nostre país, doncs entenem que també comença per aquí, i no hi podem estar d'acord de cap de les maneres. Gràcies.
I el sentit del vot, perdoni, no ho he entès.
En contra. He dit al principi, estarem en contra i ja ho repeteixo.
Regidora Gómez.
Sí, gràcies. Bé, a mi m'agradaria començar contextualitzant una mica, no?, aquesta moció, i m'agradaria recuperar, no?, el febrer d'aquest mateix any del 2016, apareix una notícia que tinc aquí, que deia que els alcaldes socialistes de l'Almaresme i la Selva Marítima, de Palafolls, Blanes, Malgrat i Pineda, es van reunir preocupats, no?, per intentar doncs, demanar una reunió amb el conseller Comín per tal de tractar aquesta qüestió. Uns mesos més tard, no?, i ens trobem avui aquí, Convergència i Unió, i en aquest cas juntament amb el PSC, doncs presenten aquesta moció, i Convergència i Unió també ho ha fet, ens consta, per altres companys de municipis veïns de l'Alt Maresme, doncs que també ha elaborat aquesta moció per presentar-la a diferents municipis, com deia l'alcaldessa Montserrat Candini, no?, deia quan va sortir la notícia aquesta que la qual em referia, que va sortir a finals del mes de febrer, deia que les formes no li havien agradat, no?, i que reclamava unitat i denunciava una mica la política partidista i sectària des d'aquest punt de vista. Bé, nosaltres...